hablará por mí, Pedro Juan. Ninguno me acompañará, Pedro Juan. Apártes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de 3 años me parece que son 30. ¿Y qué más puede un hombre hacer? Si
uf, bon dia, Luis.
Bon dia, Susana. És una cançó que toca. Aquesta setmana estem començant ja la Passió de Cristo i són lletres que...
Jo crec que quan deixem d'escoltar o quan passa el temps d'una cançó i la recuperem, no ens donem compte com ens ha marcat la cançó.
Sí, no? I és el que comento moltes vegades. La ràdio té algo d'especial que moltes vegades l'escoltes de fondo o que no prestem més atenció corresponent, però quan te fiques a sentir la lletra, te fica la pell de gallina. I en esta cançó de Jesucristo Superstar, de Camilo VI, que per cert va ser el 6è àlbum d'estudi que ell va realitzar, i que va ser produït per José Fernández i Teddy Bautista, i va llançar a l'any 75. En els arreglos de Teddy Bautista, que també va interpretar de Judas, no? Perquè això era una espècie d'escenografia, una espècie d'òpera musical, no? Per dir-ho d'alguna manera, i que també contava en Ángela Carrasco fent de Maria Magdalena. Tinc que dir-te que Andrew Joe Weinberg, que era el que va, diguem, crear la versió original, la nord-americana, diu que la espanyola, de totes les versions que es van fer al arreu del món, diu que la que més perfecta i més s'assemeja a l'original. O sigui, que tinc que dir-te...
I que són molt intensos. Nosaltres, quan fem alguna cosa, ho fem en tot el lleu.
Sí, sí. I el que no sàpiga una miqueta de què va la història de Jesucristo Superstar, pues és l'obra d'adaptació dels llibres dels evangelis. És l'argument central que se basa, evidentment, en la vida de Jesús de Nazaret i comença en els preparatius de la seva arribada a Jerusalem i finalitza amb la crucifixió. La resurrecció no està incluïda de manera intencionada per a evitar qualsevol referència a la divinitat del protagonista. No? Perquè...
A mi pareix que és una... és un símbol per a mi de respecte per a que cadascú traga les seues pròpies conclusions.
Correcte. Lo que gent creient o no creient o gent d'altres religions no deixa de dir que com a home va ser una persona que té uns valors.
Claro.
Que bueno, estem al 2025 i encara,
encara estem
parlant d'ell, vull dir jo que sí, sí, algo sí. De que era de manar d'ell, no? I altres religions com és el Coran, pues també parla de Jesús. Saps? Vull dir-te jo que és un personatge que no va passar desapercibit per a la història. I és que avui, Susana, parlarem de la, com no, pues de la Setmana Santa, que és el que toca. Que com tots els nostres oients saben, és el moment en què els catòlics de tot el món commemorem la mort i la resurrecció de Crist. I que en diferents llocs del món se representa, pues això, de moltes maneres variades i de diferents tradicions. Però nosaltres, Susana, anem a centrar-nos a Espanya. I és que Espanya és un dels països amb més varietat i riquesa de tradició relativa en esta festivitat. El nostre país, durant la Setmana Santa, se duen a terme les tradicionals processons. El nostre municipi és un punter en esta índole. representacions religioses en què el fervor religiós s'entremescla pues, en la música, els bombos, les cornetes, l'art, el colorit i la màgia. Les diverses cofradies hi acompanyen les imatges enmig de la devoció i el respecte de tots els fidels que estan allí presents. Però tinc que dir-te que esta festivitat amaga també algunes coses que molts es poden semblar un poc estranyes, com les que avui contarem així a la nostra ràdio. I vull contar-te per això, 5 o 6 anècdotes que potser n'hi haurà gent que ho sabrà, però n'hi haurà altres que ho veu com pues, una miqueta xocant. I encara que ja, per exemple, ho vam explicar la setmana passada, Susana, avui aprofundirem més el per què se celebra en diferents fetges cada any la Setmana Santa. I és potser una de les preguntes que la gent més es formula en aquests dies, encara que és molt probable que molts coneguen pues, això, la història. Pues així anem a contar-lo. Per entendre-nos, és important tenir en compte que, segons la tradició cristiana, Jesús va morir a la creu a l'anomenada hora nona, que és aproximadament les 3 de la vespre d'un divendres 3 d'abril als anys 33, en un dia de lluna plena. I ahí està, la lluna, el fet, té un paper molt important en esta història. Però per a saber per què la Setmana Santa se celebra en una data diferent cada any, mos tenim que remuntar al concili de Nicea I, celebrat en esta ciutat d'Àsia Menor en l'any 325. I és que durant el concili se va decretar que el diumenge de resurrecció sempre s'havia de celebrar el primer diumenge després de la primera lluna plena que seguís a l'equinoci de primavera. Què vol dir això? Pues vol dir que bàsicament cada cop passat l'equinoci de primavera, que és el dia 21 de març, la Pasqua de Resurrecció s'ha de celebrar el primer dia de lluna plena. Mai té que ser, per cert, antes del 22 de març ni després del 25 d'abril. I ja desenmascarat el primer misteri que molts de gent segurament ja sabria, una altra de les preguntes són sobretot els turistes quan venen ací a Espanya, perquè és el país que més, diguem-ho, té, per no dir quasi que l'únic, són els escapirots.
Escaperulles, que diguem nosaltres. Escaperulles,
molt bé. Encara que molts fan xistes que diuen que si pareixen els Ku Klux Klan, no? Té un origen, no? I és que els clàssics capirots o caperulles que lluïssen els nazarets durant la Setmana Santa i que tanta impressió causen als espectadors durant les processons, tenen els seus orígens a l'Espanya del segle XV, quan la Santa Inquisició col·locava aquest tipus de tocats a persones que eren condenades per el Sant Tribunal, a les quals també es col·locava un Sant Benito, o sigui, una peça i penjar. Tots dos eren elements distintius que assenyalaven al reu que havia de ser cremat a la foguera. Collins, quina Setmana Santa també països. I és que al segle XVII, les germandats religioses de Sevilla van decidir adaptar este singular tocat per el simbolisme que havia adquirit durant les actuacions de fe, que era la penitència.
La penitència.
A més, es deia que la forma cònica d'este objecte aprovava el penitent al sal, vamos, que com eren, creixien tres pams, no?
Apropava la forma eixa cònica, no?
Sí, sí, això està més prop del sal que els vaixells, que seria la mateixa medida o...
Sí, no, la medida era estàndard.
No m'ha fijat, jo, si tots me dicen igual com la...
Era estàndard, la medida.
Jo dic, a veure si tenen que buscar una medida... Finalment, l'ús del capirot es va estendre per tota la geografia espanyola i va acabar per ser un element imprescindible a la vestimenta dels nazarens durant la processó de la Setmana Santa. Pel que fa al color de la caperulla, tinc que dir-te, Susana, que este varia en funció de les germandats que la vestissen i té diversos significats, com per exemple el roig, que se vincula amb la sang i la passió de Crist, el negre, que està relacionat amb el dol, o el blanc, que té a veure amb la puresa. I això ja supon que ja crec que en això, en aquesta explicació, crec que la gent ja té que tindre clar perquè és lo de les caperulles. Però és evident, Susana, que si fem uns instants parlant de les caperulles és perquè ens recorden les processons que recorden els nostres carrers. Per això te preguntarem directament, quin és l'origen de les processons? Pues cal buscar l'origen d'estes desfilades en el teatre religiós. Durant l'edat mitjana, en el marc dels oficis litúrgics, els representaven obres de la passió a l'interior de les esglésies i també pues, als porxes, com així al nostre poble, amb la intenció que tots els fidels poguessin agafar l'exemple de la passió de Gressi, del Crist. També va ser exemplar el Camí Crucis, que consistia en acompanyar a Crist portant la creu durant el seu dolor al viatge del Calvari, que això ho va fer el nostre alcalde, no? Fa poquet, no?
Sí, també, així
en Villahermosa. Torremosa.
Ah, Torremosa.
Torremosa, sí, sí.
És que, com en és que m'has dit Villahermosa
ja,
i m'has...
Ja, jo m'havia per lo d'Hermosa.
Que també ha anat...
igual. L'han contratat per fer una gira. I és que l'inici de les processons, tal com les coneixem avui a Espanya, es remunta al segle XVI. Encara que no seria fins al segle més tard, coincidint amb la contrarreforma, que s'establirien definitivament. Durant la processó, les diferents cofradies van eixir al carrer portant pesades andanes on se representaven diferents episodis de la passió de Crist. També s'havien exposat imatges de virgens i sants, algunes d'elles magnífics exemples d'imagineria religiosa elaborades per artesanals com el mestre Salsillo, que al segle XVIII es van fer alguns canvis en les processons. Per exemple, el rei Carles III va prohibir la figura dels disciplinats, i tu diràs, qui són aquests disciplinats? Pues els disciplinats són aquests penitents que se flagelaven durant les celebracions, que això a les Filipines... N'hi ha que acaba la provesó, però ensangrentada de vida.
Total, total.
I després els crucifixen vius i tot, ahí, ¿no? Que això sí que arriben a un extremo, jo quasi que diria sadomasoquista.
Estan atormentats, sí.
Sí, sí. De manera que aquestes van reduir finalment les processons, encara que els membres de les cofradies utilitzaven grans ciris per encendre les imatges que portaven altres membres de les cofradies. Tot això acompanyat dels càntics del clere. De fet, no va ser fins al segle XIX que les típiques bandes de música es van introduir a les processons de Setmana Santa. Vamos, lo que nosaltres coneixem avui en dia, les cornetes, els bombos, i quasi a l'Alcora, el dia de la rompida, és igual que Almassora, són municipis molt importants en aquest aspecte. També una altra de les curiositats són molts és que en l'època de la primavera se posen a dieta per a preparar-se per a estar més prims a l'estiu. És de dir que la Setmana Santa, per als catòlics practicants, indirectament també es podria dir que ho fan, no? Així que són molts els que se pregunten per què s'ajuna per Setmana Santa i no se pot menjar car? Pues, tinc que dir-te, Susana, que la tradició cristiana, estableix que durant els 40 dies que dura la Quaresma, és en què no tenim en compte els diumenges, per cert, que o sigui, la paella podem menjar, que representen els dies de què Jesucrist va estar al desert preparant-se per a dur a terme el seu ministeri i lluitant contra les tentacions del dimoni. Els catòlics han de dejunar. I és que per als cristians la Quaresma representa un temps de penitència, reflexió i preparació per a l'arribada de la Pasqua de Resurrecció, que comença el dimecres de cendra, que ja mos ho va recordar el ministre este americà, tu li vas veure la creu ixa que portava de ceniza en la front.
No m'has donat compte.
El ministre, ostres, va ser titular, tu el vas veure, Xelo? Pues sí.
Només el vas veure tu, Lluís.
Carai,
pues... Així en som tres, de tres u...
Que poc veu les notícies.
Sí, és que ne donem, és el problema.
Vos informeu en el Facebook i així n'ha passat tot.
Això que tu dius.
I això, i acaba en dijous sant. Estes són les dies, segons la tradició cristiana, de dejú obligat i d'abstinència. Aixina, els catòlics només han de prendre un plat al dia, o dos si són més xicotets. També cal dir en compte que durant el divendres sant els fidels han d'evitar les carns roges, i també les blanques, les de pardal o de pollastre i coses d'estes. Però tothom està obligat a fer-lo? No. De fet, les persones que sí tenen l'obligació d'ajunar són els majors de 18 anys fins als que tenen 59. O sigui, a mi me queda poquet ja per evitar esta pena. Encara que, com és lògic, hi ha excepcions, les dones embarassades, les persones malaltes, les que pateixen problemes físics.
És que encara... les coses agarreixin al peu de la lletra, no.
Claro.
En fi, ahir n'hi hauria molt que comentar, però com tenim que acabar de fer el programa, tirem endavant.
Sí. Encara que te diré, Susana, que són molts els que se priven de menjar per fer l'ajuno, no podem evitar que els seus ulls se'n vagin directes als dolços. I és que en aquestes dates tan assenyalades hi ha una tradició molt arraigada i no és una altra que la de menjar dolços. I és que resulta quasi impossible parlar de Setmana Santa i no fer referència a l'àmplia varietat de deliciosos dolços que es consumissin a tota Espanya durant aquesta festivitat. Però... per què és típic menjar-lo, Susana? Pues ara te donaré la resposta. I és que això tenim que buscar-lo en l'ajuno que es du a terme durant el dimecres de Cendra al divendres sant, quan per a sobreviure les dures jornades laborals, especialment al camp, en alguns casos es permetia als fidels ingerir xicotetes quantitats de productes que portaven ou i llet, per a compensar d'aquesta poca dació de proteïna que s'aportava al cos. Per això, de llarga a llarga, la geografia espanyola van eixir tota classe de dolços amb un alt índex calorífic.
Claro.
Com les famoses llesquetes d'ou. Calla, que vaig a contar-te una... En mi treballava que li dia, ui, mi madre fa unas torrijas, jo li dia...
Tu dius que seran les torrijas.
Què collo seran les torrijas? I ma mare diu, pues és que tens
nou. No? És que és lo mateix.
Ja, però aquell ho parlava così. I jo dic, bueno...
Sí, perquè li... Claro, això és la manera, les expressions de cada zona, les torrijas.
Esto era de Ciudad Real, I, ui, tengo unas ganas de ir a Semana Santa porque mi madre hace unas torrijas. I jo dic, què collo seran les torrijas? I al final, ma mare, pues, lo que tu menges també tots els anys, les esquetes d'ous, és per això. Els pestins o els bunyols de Quaresma, entre altres exquisiteses dels que se gaudissen durant aquests dies. Un altre del dos característic de la Setmana Santa a Espanya és la coneguda com la mona de Pasqua. Un dolç típic, sobretot a Catalunya, al País Valencià, a Múrcia i a les Illes Balears. I en Aragó i Castilla-La Mancha, que se consumís en dilluns de Pasqua, a l'endemà del diumenge de resurrecció. O sigui, tots tenen la mona, que cada un, vosaltres la tenim, els catalans, la mona, però a mitjans de xocolata, no? Per lo que veig a la tele
i tal.
Sí,
nosaltres la tenim, la mona nostra no és com la de Catalunya.
I després també tenim proteïna, que vol fiquem el ou al mig, també.
També. Així no? Me pica, així me cou i així t'explota l'ou. Això és el que diem. Les xiquetes es pares i dicem, vamos.
Home, i segur que estava més amortitzat. I una altra de les coses més curioses d'aquestes dates i que ja no se reconeix, Susana, que no sabia que era la relacionada amb els jocs d'assar en Divendres Sant.
Com?
Sí, sí. I és que la tradició cristiana explica que després de crucificar a Jesús,
claro,
diversos legionaris romans es van asseure al peu de la creu per a repartir-se la roba que li havien tret al reu. Van intentar dividir el botí en quatre parts. Però com era una túnica sense costures, d'una sola peça, finalment van decidir fer fora, decidir-lo a sort, qui se la quedava. I aixina que mentre Jesús agonitzava la creu, estos quatre soldats se la van jugar als dados en la seva vestimenta. Per això la Iglesia Catòlica no permet els jocs d'assar al Divendres Sant. Tot i que, però, hi ha una forma curiosa de commemorar la passió de Crist, que sí que té a veure en el joc. I és la típica tradició que se dona en algunes localitats, com és a Castilla i Lleó, de jugar a les xapes o a les cares. Este joc d'assar, que només es juga en dijous i en divendres sant, se remunta al regnat d'Alfons XIII, quan els jugadors marcaven una moneda de 2 cèntims coneguda com la perra gorda, amb una espà del revés, deixant a l'albers amb l'efígie del rei, o sigui, per darrere una creu i per davant la cara del rei. Este és un curiós joc d'assar en què s'aposten diners. Es disposen 2 monedes que se col·loquen creu contra creu i després de fer-lo apostar se llancen a l'aire. Si surt una cara i una creu, es repeteix la tirada fins que les 2 monedes mostren 2 cares o 2 creus. ¿Qué t'has paregut la curiositat? Aquesta sí que no la sabia jo.
No, jo tampoc.
Però, claro, qui juga a les xapes avui en dia? Si avui està això d'internet, juega por al 888 i coses d'estes, no?
Jo no he jugat en ma vida.
Ja, ja. Per acabar, avui vull explicar-te anècdotes que pot ser moltes de les nostres oients desconeixen, i és que la passió de Crist va ser escenificada a Vila-real com una de les primeres obres de l'origen del teatre medieval en català. Susana, la passió en llengua catalana és una de les primers misteris europeus de la tragèdia de Crist que va ser veritablement escenificada a cavall entre els segles XIII i XIV, paral·lelament als recintes joglarescos sobre el tema. Es tracta de la que anomenarem Passió del Regne de Mallorca,
Claro, claro.
Que en l'any 1345 va ser traduïda a l'occità.
Claro, claro.
Tinc que dir-te que l'occità és una llengua romànica europea i se parla per uns 2 milions de persones, mentre que 10 milions tenen certa competència en l'idioma. Quasi tot el sud actual de França, o el que és el Valle d'Aran i el Pirineu de Lleida, encara conserva aquesta llengua. Pues Susana, la passió va ser representada a la plaça del Mercat de la Pollença en l'any 1355. També al carrer, i potser amb el mateix test, se va significar a Villarreal a l'any 1369 i a Castelló a l'any 1389.
Se va significar així abans, eh?
Així abans, sí, sí. O sigui, a mi ja 7 anys la Setmana Santa com a significació. També com a curiositat, a finals del segle XIV la Iglesia va prohibir el drama sacre fora dels temps de la Iglesia i les seues immediacions, també, perquè això tot és recaudar. Saps el que vull dir? Diu, esto d'ahí va en versió libre, que entren tots així a capilla i cobrarem. La Setmana Santa a Villarreal és una de les més antigues i a més solera de la província de Castelló per la seva alta participació, història i valor patrimonial i cultural dels passos que es mostren estos dies. I mira si té importància que la Setmana Santa de Vila-real, Susana, que al diari ABC, al mes de març de l'any 1955, va eixir en la portada del diari la fotografia del Crist jacent de la Germandat del Sant Sepulcre de Vila-real, que en esta data eixia per primera vegada en les processons de Setmana Santa ací al poble. I és que al principi dels anys 50 va sorgir a Villarreal la major renovació de les cofradies i germandats que van impulsar el culte i les processions de Setmana Santa com la coneixem avui en dia. Es va començar per fundar noves germandats, embellir les vestes de penitents, crear bandes de cornetes i tambors i amenitzar les desfilades amb estandards i escenes simbòliques de la passió. Després se'n van volcar en l'afany de designar els passos processionals encarregat al tan noble tasca a l'escultor José Ortells. L'enlaç de les imatges de processionals van ser realitzades segons l'ordre en què se citen. La Mare de Déu dels Dolors va ser la primera que es va fer l'any 1953. La cofradia de la Mare de Déu dels Dolors, la Verònica, que se diu, es va realitzar l'any 1954. L'Hermandat de la Sang Fas, la Puríssima, es van realitzar a l'any 1954. La Congregació de Filles de la Maria Immaculada, el Crist Jacent, va ser a l'any 1955. La Germandat del Sant Sepulcre del Nazaret va ser a l'any 1956. Complement del pas de la Santa Fas, germanor de la Santa Fas, el Crist de l'Oració. I la Germandat Franciscana de Terra Santa, l'Ecce Homo, a l'any 1958. La Cofradia de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist Àngel, complement del pas de l'Oració de l'Or, va ser a l'any 1958. I la Vot i Germandat Franciscana de la Terra Santa. I este, en un moment, ha contat tot el repertori de tots els passos que tots els que se vulguin apropar a la nostra localitat.
Que ens perdonen si hem posat un any en el que no tocava.
Això, tot això, estas tres del mateix diari ABC que mos contava que, com va ser. I després si han sortit altres, ja no ho sé, perquè jo és que sol treballar en aquestes fetges. No.
En aquestes dades.
No.
Però en les dades que teníem.
Sí.
Anem a sentir...
Sí, algunes cançons
a escoltar.
I es començarem en Todd Wise, en la seva cançó Jesús Jona Bejar. Que dite que és incorregible i gran Tom Wise, la seva veu i la seva habitual màquina de osos sempre ha estat capaços de crear ambients entre la hipnosis, la intriga i el desassossec. I moltes vegades ha tocat uns temes bíblics que venen de meravella en esta, per a la seva música. Himnes espectrals que per ells mateixos semblen incorporats a un espírit processional. Seguim en la cançó Yusuf de Cap Stevens, en la seva cançó Morning Has Broken. Tot i que tots la identifiquen, este antic himne cristià en Cal Stevens, abans de convertir-se a l'islam i passar a dir-se Yusuf, la veritat és que és una bella cançó geàlica amb lletra de l'escriptora Eleanor Fargeton. Això sí, la versió que va incloure Stevens a Tercers and The Fear Car es va convertir en tot un èxit ple de pop, optimisme i olor de primavera, ja siga física o espiritual. És que este silenci no vol dir que la cançó siga que cada un s'inventa
sí
la lletra.
Sí que és espiritual, estem com... Ens hem quedat flotant.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Anem a seguir en Hesamai de Ian Gillan i pocs desconeixen el musical de Jesucrist Superstar creat per Andrew Lloyd Webber, que és la que m'hem escoltat al principi en castellà, doncs ara en anglès, que és la seva versió en espanyola, va tenir a Camilo VI, com ja m'hem contat al principi.
Take this cup away from me, for I don't want to taste its poison. Feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much?
Ja per acabar, Susana, vull ficar-te la cançó de The Doddy Brothers, que es diu Jesús és just I Rhyme With Me, que és una cançó que reafirma una creença que va néixer com a un clàssic gospel i que volem escoltar.
Gràcies, Lluís. Ens quedem deleitant-nos en esta meravellosa música.
Molt bé, hasta la pròxima. Mos veiem, Susana.